Televisión con 12 películas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Dimecres 25 d'octubre. Que ràpida vull que passi la setmana. Vull anar ben cabal cap de setmana. Ja tenim data. Serà el pròxim 10 de novembre quan el bisbat Segor Castelló posarà en marxa el protocol de prevenció i actuació per abusos sexuals a menors i persones legalment equiparables, que concreta i complementa ese protocol marc que ja existia però que entrarà, se posarà en marxa a partir del 17 de novembre. Miren, és una guia per a previndre els abusos sexuals a menors i per a saber com actuar adequadament davant d'una situació o una sospita d'abús sexual. Aquest document arreplega les circumstàncies que es poden trobar en la realitat diocesana de Sogorb Castelló per a previndre situacions de conflicte. Està especialment dirigit als sacerdots com a responsables principals de les parròquies, als seminaris i col·legis diocesans, també als grups de catequistes juvenils o apostòlics, i abasta les activitats en les quals col·laboren altres persones, com activitats pastorals amb menors o es poden establir relacions pròximes amb xiquets i adolescents. El protocol estableix que les mostres físiques d'afecte han de ser moderades i respectuoses i mai han de ser ni semblar desproporcionades. Les mostres d'afectes que impliquen contacte físic han de fer-se tocant zones segures, com ara l'esquena, els muscles, cap i braços. En aquest sentit, el text prohibís expressament els jocs, bromes o castics que puguen ser violents o tindre una connotació sexual, evitant qualsevol conducta que impliqui o suggerisca contacte físic íntim, besar-se o despullar-se. Tampoc permet els jocs i les novetades que impliquen actes vejatoris, denigrants o sexistes. I així mateix especifica que es respectarà la integritat física del menor de manera que se li permita rebutjar activament les mostres d'afecte encara que aquestes siguin ben intencionades. Hi haurà una comunicació amb els pares, mares o tutors legals. És a dir, s'informarà als pares si es dona una situació inusual en la qual s'estarà o s'ha estat sol amb un menor o quan es va atindre o s'ha tingut un contacte físic rellevant per raons sanitàries o disciplinàries. També, segons la normativa, serà motiu de cessament immediata en l'activitat pastoral o educativa qualsevol relació sentimental consentida o no d'un adult amb un menor, xiquets, preadolescents i adolescents, i no realitzaran tomes privades d'imatges a menors. I per a la selecció de personal i els col·laboradors es recomana tindre en compte, durant l'entrevista o diàleg directe amb cada persona, les seues motivacions o interessos, les seues precaucions i els dubtes sobre el seu treball i, sobretot, en el cas que treballen a menors o tinguin responsabilitat pastoral i docents. També el document, a més, indica que serà obligatori aportar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals i Tràfic d'Éssers Humans per tota persona que pròximament tinga una responsabilitat professional o voluntària amb menors en la diòcesi. En fi. Elisabet de Segor Castelló aprova un protocol de prevenció i actuació d'abusos sexuals als menors. I l'Ajuntament de Borriana, a través de la Regidoria de Serveis Socials, Isabel Montfort, ha entregat les claus a la Fundació Salomé el Moliner amb l'objectiu d'iniciar la posada en marxa de la unitat de respir que donarà suport a pacients amb Alzheimer i les seues famílies. Les instal·lacions situades en els locals de la plaça Tomàs i Valentà Primer Baix, ocupades anteriorment per els serveis socials de l'Ajuntament, suposaran un punt d'inflexió, ja que Borriana era l'únic municipi de la província que mancava d'una unitat de respir. I Onda ahorrarà un 60% de consum energètic en la substitució de lluminària de vapor de sodi per LEDs. El consistori treballa en avançar en eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 en les instal·lacions lumíniques. Escoltem a la regidora Maria Baila.
La inversión en la sustitución de luminarias de vapor de sodio por LED en varias calles de Onda es un paso más hacia la sostenibilidad. Así, estamos orgullosos de liderar este cambio y de contribuir a la construcción de un futuro más limpio y eficiente para Onda.
Y el alcalde de Villarreal, José Benlloc, donava ahir la benvinguda a 10 treballadors menors de 30 anys que s'incorporen a diferents departaments municipals a través del programa d'ocupació Empujo. Avalem Jovens, finançada per la Generalitat Valenciana a través dels fons europeus. Aquests nous treballadors, amb perfils variats des de treballadores socials, economistes o electricistes, se sumen als 15 nous empleats municipals seleccionats en els programes Explus per a aturats majors de 30 anys i MDISC, dirigits específicament a persones amb diversitat funcional, que es van incorporar al treball a treballar a l'Ajuntament a principis d'octubre. Per als tres programes, l'Ajuntament ha obtingut una subvenció de 540.000 euros del Servei Labora de la Generalitat. I la Diputació de Castelló ha posat en valor el turisme d'experiència per impulsar i ser desenvolupament sostenible per a la província. El vicepresident segon de la Diputació i diputat de Turisme, Andrés Martínez, participa en la jornada inaugura del 26è Congrés Internacional de Turisme Universitat-Empresa que acull la Universitat Jaume I. Escoltem al vicepresident Andrés Martínez.
potencial hoy en día es fundamental para el presente y para el futuro sostenible de nuestra provincia. Nuestra rica herencia cultural, la belleza natural, la gastronomía, los eventos, los festivales, nuestro entorno, esa hospitalidad única, los deportes nos han convertido en un destino privilegiado para que el turista pueda tener una experiencia singular. Y en eso estamos. Por ello, quiero felicitar a la Universidad Jaume I, a la Fundación de la Universidad, por este magnífico congreso con una programación extraordinaria, donde priman, como no puede ser de otra forma, lo que siente el turista cuando le abre las puertas un municipio.
I l'Ajuntament de Vila-real entrega esta vesprada els 13 premis empresarials i socials de la sostenibilitat en la gala de clausura del mes de la sostenibilitat, un guardó que reconeix a empreses i entitats per la seva trajectòria i contribució a fer de Vila-real una ciutat cada dia més respectuosa amb el mig ambient i per difondre entre la societat valors alineats en els objectius de desenvolupament sostenible. En esta edició de la gala del mes de la sostenibilitat, els premiats són el grup PAMESA, la Fundació Caixa Rural de Vila-real, el Consorci del Millars, el Periòdic Mediterrani i el Col·legi Santa Maria. Tots ells rebran el guardó en l'acte que tindrà lloc esta vesprada al SAT en el Gran Casino.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Nosaltres a Luis Cabedo. Ell és col·laborador de la casa i sempre té algo que contamos. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues anem a parlar avui de esos canals de televisió que de colp van començar a aparèixer
la nostra vida,
eh? I ens van fer més selectius, no?
Més selectius. Sí, avui en dia, qualsevol crio se fica... És raro el que no tinga les televisions comercials que
venen a ser
de plataformes, digitals... Avui en dia estàu en un mando, quasi que canviant 70 canals, i al cap d'una hora no sap el que veure i se'n va a dormir.
O sigui,
estem fent zapping,
total,
mirant caràtules de si quiero ver esto, si quiero ver lo otro i tal, no veiem res, més que fer zapping... I al final no veiem res, però va haver una època en la qual m'incluís jo i segurament la majoria dels nostres oients. Tu no, Susana, com sempre, perquè com tens 20 anys, tu això no t'ho tinc que contar.
Sí, pues entonces no res, jo escoltaré atenta.
Però va haver una època que en este país pues, vas començar primerament una cadena, que era la primera, que avui en dia siguis estant, que és la cadena de tots, la estatal. Després va traure la segona cadena i així vam estar molts anys i entre els quals jo m'he incluït, la meva joventut, la meva niñez, pues eren, per això, la primera i la segon canal. Hasta que un dia va sorgir en les nostres televisions el boca a boca de que estàvem fent, pues n'hi havia un canal en el qual vam sintonitzar tots i vam veure que veiem un idioma que se mos resultava familiar perquè enteníem tot el que diuen i damunt tenia un brillo especial, es començava les teles en color, feien programes divertits, jo recordo un programa de la Trinca o l'hotel de tricicle, no? Que era que pensava que eren feien mímica i tota la gent li encantava, o la bola del drac, no?
Exemple.
Qui no ha vist la bola del drac en català, que és com comentàvem en off, parlar en castellà se m'ho feia raro.
Claríssim.
No és els nostres, no? O conèixer el Club Super 3, o el mateix un desconegut Andreu Buenafuente en els programes de la nit, que després ja va ser en àmbit estatal, però...
Jo no sé si és perquè tenen un caràcter molt paregut al nostre, que els xistes, la forma de fer gràcia...
connecten en seguida.
Sí, sí. A mi, Andreu, sí. Jo sóc una fan absoluta. Sí.
Pues, evidentment, haureu notat pues, que estem parlant de la TV3. No? La TV3 va entrar en les nostres vides I de la nit a la mateixa, tot, així la diem, la catalana, se veu la catalana, Però per a nosaltres no era el transcurs, l'idioma ni el de so, el que era aficionat del Barça, perquè ara n'hi ha molta gent del Villarreal i això, però en aquella època molts eren del Barça i tindre aquesta finestra oberta de veure partits del Barça directament i ho vivien en primera persona perquè és que ho transmitien en català, claro, no? Entonces, li donaven aquest plus añadit. Entonces, inclús programes, com hem comentat antes, de molta qualitat, que han sigut premiats en festivals importants de televisió i que ens donaven una alternativa a aquesta primera i segon canal que hi havia, que tot el món veia hasta entonces, no? Però per a que arribara aquesta televisió a les nostres cases va passar un periplo de històries que a lo millor molta gent no sap, no? I és el que vinc a contar, no? La història de per què va arribar la TV3 a la nostra casa. I vam estar durant un període llarg de temps mirant aquesta televisió que al final la van clausurar per il·legal, o sigui, va vindre il·legalment i va ser clausurada per il·legal, no? Tinc que dir-te que la primera televisió autonòmica, jo avui estava mirant i pensava que era la TV3, la catalana, i no, la televisió basca va ser la primera que va obrir als seus ciutadans la possibilitat de tenir una alternativa a lo que hi havia, com hem dit antes, la primera i la segona, i damunt en el seu idioma, que era el basc. Però la TV3 a l'any següent va ser la següent i al poc de temps va arribar a tot el que és la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, a tota a la franja aragonesa, perquè ahí hi ha molta gent, molt parlem, però ahí també hi ha molta gent que parla català.
L'únic que jo tinc que dir, perquè de telecomunicacions algo entenc, és que això va per autonomies, és dir, només se pot emitir des de la seva autonomia, igual que així només podem emitir a punt des de la nostra autonomia. Per lo tant, sí que era il·legal.
Sí, el que passa que en l'any 84 és quan va arribar la TV3 així, i la nostra Canal 9, la nostra desapareguda Canal 9 va tardar per això, fins l'any 89 no va emitir. Entonces, esos 5 anys, diguem, no, nosaltres no podíem disfrutar de algo que era lo més paregut a la nostra llengua. Dic lo més paregut, aunque tots ho entenem, però com així entraran en seguida que si jo sóc catalanista, que si sóc blavista, que si sóc de...
No, xodos. Al final, lo que notàvem era pues, que parlaven de l'arc mediterrani, és dir, era més pròxim, perquè, clar, la primera i la segon pareix que tot passa a Madrid.
Sí. Correcte.
I no passa tot a Madrid.
Correcte.
Entonces vam veure algo més proper nostre.
Sí, sempre quan feien el temps, que
claro.
Sempre veiem la zona, lo que tu has dit, veiem les Illes Balears, la nostra Comunitat Valenciana i Catalunya, i damunt sempre feia bon temps, Ficaves ahí, te donava d'alegria perquè sempre feia bon temps.
Era lo més pròxim que teníem.
Sí.
Emitint, i que no parlava només de lo que de totes estes dels atascos que hi havien en la M30 i de parlaven de...
I damunt els professionals com han parlat antes, i ara m'estava recordant ara que t'estic com tu com a presentadora de ràdio, pues l'Àngels Barceló, vas començar, jo recordo veure els informatius d'ella en la TV3 i esta dona té que ser per valia, si no, no portaria la emissió d'un dels programes que ara mateix t'estarà fent competència en una altra cadena.
En la cadena SER, i ella era una molt bona professional, sí. També Julia Otero,
que també molt bé, van començar allí també, l'home de la mateixa Julia Otero, que presentava, no recordo el nom ara, que també presentava els informatius, vull dir-te jo que grans professionals que avui veiem en les cadenes, el Jordi, no sé què, un xic este que té la cara plena de graners, això...
Sí, este...
Que ara fa un programa a la primera, no recordo l'apellido ara...
Jordi González.
González també va, Vull dir que grans professionals que nosaltres vam tenir la sort de disfrutar-los antes que els demés, no? Perquè ara estan a mirar... demostren la seva valia...
També
de
va ser un escaparate per a d'ells, per a que la resta de mitjans vulgueren contratar-los,
Sí.
És dir, al final era una forma de poder tindre professionals d'una altra comunitat. El mestissatge és boníssim.
És bo per a tot, és enriquidor. i n'hi ha que mirar-lo des d'aquest punt de vista. I després, cada un ja té que ser sensor de si mateixa. Pues mira, pues no m'agrada, no tinc per què veure, o no tinc per què escoltar-te. No té que haver ningú que mos diga el que tenen que veure i el que no tenen que veure.
Sí, en aquest cas és que el que se fa és, pues, com per exemple, una televisió autonòmica té la seva pròpia llicència, una televisió local té la seva pròpia llicència, i el que van fer va ser organitzar, no?, l'espectre, i cada un podia emitir en lo seu. Ara bé, se va plantejar en un moment donat el fet de que en Catalunya es visguera Canal 9 i que la Comunitat Valenciana se visguera també TV3, que això haurà sigut un acord que s'haurà pogut arribar.
Inclús les Illes Balears també, les tres autonomies, la reciprocitat, cosa que avui en dia la TV3 veu a les Illes Balears, igual que la IB3 se veu a Catalunya, i València s'ha desmarcat tant en un govern com el del PP, com ara en el del PSOE, que després te contaré, que igual que en el del PSOE també s'han desmarcat. No sé per què, així sempre hem tingut problemes, que quan la gent l'únic que vol veure és una oferta
quan
més televisiva.
Quan més oferta més àmplia tinga, millor.
Claro.
Que ara me contaràs lo del PSOE, contame-ho a mi, tots els sismes m'encanta.
No, te conté, el que era president nostre de la Generalitat, el de Morella, Ximo Puig, en aquella època era un portaveu de l'ERMA, i el PSOE no volia que se vera TV3. Cosa que després, anys després, va dir que sí, de fet va arribar la TV3 a Morella i tal. Però, és que després fa poc, hasta fa 4 dies, era president de la Generalitat, i tampoc ha fet res per la reciprocitat que hem parlat antes, no? O sigui, perfectament, ara sou president de la Generalitat, han hagut els problemes que van haver en el seu dia en Camps, que va ser el gran paladín contra la TV3
i
tal.
Sí.
Però tu ara que primer no volies, després sí volies, i després has tingut l'opció de ser president de la Generalitat en majoria, que és juntament amb Compromís, altres partits, que són molt més oberts en el so de la llengua, tampoc has fet res per la reciprocitat. Que ja te dic jo que a mi la gent ja ni la veu, o qualsevol plataforma avui té el paquet de la TV3, almenys no
farà
falta. Sí, però
no hem d'oblidar que quan som veïns n'hi ha un moment en què les coses se mesclen. És dir, tu tens una veïna i ella viu en sa casa, tu vius en la teua, però n'hi ha un moment en què, per lo que siga, ens cruzem. O hi ha una franja, no?, que tenim coses en comuns, i per què no poder veure-mos i poder parlar i poder saludar-nos, no? Els veïns, lo normal és que se parlen o que estiguen renyits, no?
Que és lo normal, el buen vecindatge és el que fa progressar a tots, no? I així, pues, després d'esta llarga introducció, que quasi que te ho ha contat tot ja, vaig a contar-te a qui li devem esta raó, no? I això ho atre d'un texto d'una entrevista a la TV3, al protagonista de que avui en dia, no? Però en el seu dia van veure la TV3 en les nostres terres. I este li ho devem a Eliseu Climent. I ho dic perquè el passat mes de juliol el govern català va concedir la medalla d'or al valencià Eliseu Climent per el seu compromís per voler divulgar la nostra llengua i la cultura. Però te preguntarà, Susana, qui és este Eliseu Climent. Pues te diré que va ser un dels principals responsables de que les nostres comarques disfrutaren d'un tercer canal de televisió que, a més, parlava la nostra llengua, i no era altre, pues, com te van dir, la catalana o la TV3. Eliseu va ser l'editor, fundador i president d'Acció Cultural del País Valencià. Te preguntaràs, pues, què és això d'Acció Cultural, Susana? Pues és una associació cívica que va ser creada l'any 1971 i legalitzada l'any 1978, en la restauració de la democràcia. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura pròpia del País Valencià, així com la consciència civil que ens en deriva. A més d'ell, aquesta associació va ser fundada per Joan Fuster, Manuel Sanchís Guarner, Andreu Alfaro i Joan Francesc Mira, entre altres. A Eliseu, a mitjans dels anys 80, se li va ocorrir que estaria bé que TV3 arribara a la Comunitat Valenciana, una zona que en aquest moment estava despertant del franquisme, que necessitava una escola, cultura i mitjans en llengua pròpia. Eliseu, fa més de 14 anys, en una entrevista a TV3 contava que algunes de les anècdotes més curioses per el qual se va figurar del que ell, un gran número d'intel·lectuals i voluntaris de l'època, s'unieren esforços per a que la senyal de TV3 arribara a les nostres terres. En la entrevista es començava dient: «Deixa'm que comence del principi. Jo un dia vaig anar a Catalunya i em trobo que estaven fent Dallas, però Dallas en català. I dic, home, això és molt important, important per al País Valencià, que en aquell moment estava en un procés de castellanització i en una situació nacional molt dèbil. I allò podria donar-li molta força. Això no te resulta molt familiar, això de la castellanització?
I tant.
I vaig anar a parlar amb el president Pujol. Li vaig dir, Jordi, et demane un favor. Resulta que la TV3 arriba fins a Tortosa, al Montcaró. Gira, per favor, el repetidor i que les ones arriben fins al País Valencià. I l'endemà ja estaven girats. No sabien quina repercussió tindria aquella decisió i li van dur un dels moments més èpics del nostre país. País se referia al País Valencià, en aquest cas. En algunes poblacions del nord de la Comunitat Valenciana, la senyal de TV3 per proximitat ja arribava. Mira, no, jo recordo que tenia un apartament en Peníscola i allí ja la veiem, ja. El detonant per a ser una població de més al sur, a la capital de la Ribera Baixa, a Sueca, un grup de 5 o 6 persones, entre les quals hi havia antenistes, un enginyer i un manyà, van començar a pensar com se podria captar la senyal del Montcaró. Ells també la podrien captar. I van idear un sistema domèstic d'antenes. Van començar instal·lant antenes a cases particulars. Eren unes 5 o 6 antenes llarguíssimes. Recordava un tal Daniel Baldoví, un dels antenistes. Este, Baldoví de Sueca, igual és família d'un que jo sé. I ens enviaven, i entonces ens enviaven a la Guàrdia Civil. Normalment ens enviaven a gent que no era de telecomunicacions. Enviaven, pues, això, la ordre de la Guàrdia Civil i venia a presentar. Venien a la casa i al particular i ens diuen, i aquí, què presentamos? Preguntava. I nosaltres li diem, pues presenten l'enxufe, no? I després nosaltres traiem el precinte i ho tornàvem a enxufar de nou. O sigui, tornàvem, quan se n'anàvem, llevàvem el precinte i a seguir emitint. Nosaltres pensàvem que no hi havia cap delicte. Nosaltres només volíem que la gent tinguera accés a un altre canal, que és el que hem dit a l'introduir, no? Nosaltres veiem que podíem tenir l'opció de poder veure una cosa nova. L'objectiu, explicava l'antenista Baldoví, era veure el gol a gol a la ciutat, ja que hi havia molts seguidors del Barça. Pues és el que t'estem dient, la programació. No entrem a juzgar si a sol o altre. També el temps comenta perquè el donaven d'una altra manera, mostraven tota la Mediterrània, o sigui, lo del temps, el que parlàvem, no? Que mostrava tot el Mediterrani i això pues, també m'agradava. En aquella època feien Dallas i la gent deia, és que JR diu collons, O sigui, era com el sistema, Per ells era aquesta paraula pues, molt personal. Com que el sistema d'antenes a cases particulars no tenia prou potència, es va idear un altre. I se situaren a la part més alta de Sueca, a la muntanya dels Sants, van aconseguir que tots els tallers de la ciutat participaren i un diumenge van començar la construcció. L'enginyer va fabricar un microrepetidor en plan casolà i el manyà, l'obrer, per la caseta del repetidor. I els antenistes amb corrioles alçarien el primer repetidor de TV3 al més pur estil artesanal. Era un moment en què la gent volia expandir la seva llibertat d'expressió, afegia Baldoví. Volien veure canals de televisió que no s'havien vist en la vida. Era tant la voluntat que tenien tots de veure un canal en la nostra llengua, conclou. Allò de Sueca acabava com a Solana, el ministre Solana. Enviant un delegat per a l'antena de Sueca. O sigui, va enviar allí a UEI. No hi ha valencià, no. El ministre de Madrid, el senyor Solana. Vull dir que la cosa començava a ser un poc grossa, ja començava a ser preocupant. El que va passar a Sueca va ser un detonant perquè Acció Cultural del País Valencià es decidís a organitzar la recepció de TV3 a tot el País Valencià. En aquell moment, explica Eliseu Climent, tenien dos problemes. Per una banda, la llei de tercers canals, segons la qual no podien passar d'una comunitat a una altra, que és el que hem comentat antes, Susana. I després, la situació de la societat valenciana, que estava en plena batalla del valencià, amb el blavisme actiu i acusant a TV3 de cavall de Troia com un element de catalanització e imperialisme. Vamos, que el cuento sigue igual. Han passat 20 anys i això, seguim que són catalans, que són... Quan el que tenim que veure és que ho entenem tot, ho entenem. Lo important de la llengua és l'entendemos. Pues això, va haver-li una reunió clau amb José Lluís Albiñana, que havia sigut president del Consell Preautonòmic Valencià. Ell portaria les qüestions jurídiques i nosaltres l'agitació popular. El primer que van fer va ser un comunicat dient que anaven a posar 50 microrepetidors. Tancàvem el de Sueca, nosaltres ens posàvem 50. O sigui, si m'ho amenaçàveu, per això. Però el més important va ser, seguint Climent, que aconsellats per Albiñana, van posar una querella criminal contra el que era per aquells anys delegat del govern Eugenio Burriel. La querella va arribar a Madrid i el director general de comunicació, Francisco Virceda, els va citar a una reunió. Després de més de dues hores de negociació van arribar a un pacte. Retirarien la querella criminal a canvi de que TV3 arribara només a la província de Castelló. Per què? Va remarcar Virceda, perquè Castelló ja se sabe. No sé quina expressió vol dir, que nosaltres segur que som més afins als catalans o que als valencians.
Bueno, estem més propers, no? De...
Sí, però diu Castelló ja se sabe. Com que som... El ave, raros, no? I per al nord de Castelló van començar. Toni Rollo era en aquell moment delegat d'Acció Cultural a Castelló i un dels responsables de la compra i el canvi del terreny. D'una manera, entre miraculosa i assadora, acolliria el repetidor del Bartolo. La muntanya del Bartolo estava situada al desert de les Palmes, a Castelló. Els terrenys que van comprar Acció Cultural per a la instal·lació del repetidor pertenecien a una aristòcrata de Sevilla, coneguda com la Marquesa. El problema era que en aquells terrenys hi havia una creu, la Creu del Bartolo, i una entitat religiosa no volia que el repetidor tapara aquesta creu. Així que la mateixa entitat, la religiosa, es va encarregar de negociar un intercanvi de terrenys amb el veí del costat. Potser va ser la providència qui va valer per aquell intercanvi, però el fet és que els nous terrenys on s'ubicaria el repetidor ja no perteneixien a l'Ajuntament de Benicàssim, això és molt important, perquè en aquells anys era socialista, a més de ser reticent a donar permís d'obres, sinó que per només uns metres ja estos terrenys perteneixien a la Pobla Tornesa. M'ho recorda Toni Rollo, que el Partit Socialista del País Valencià havia donat ordre de no donar permís a la construcció de cap repetidor per a Castelló, ja se sabe, no? Però al ser cabanes d'un altre això, la Pobla de Torresa hi va donar llum verda sense cap problema, perquè com allí l'alcalde segur que no era d'això. Eliseu Climent somriu mentre ho recorda. Vaig tenir l'acert de buscar un dia, el 5 de març, que jugava el Barça contra la Juventus i anunciarem que es donaria per TV3. Tot Castelló sintonitzà TV3. A més, hi havia Platini, el mite, el jugador Platini, i ningú es va atrevir ja a tocar la televisió i després de Platini vingueren els altres repetidors. O sigui, van a raïs d'un partit important de la Copa d'Europa, pues la gent, oi, damunt així que la majoria eren del Barça, pues van començar, i ja, pues ja van tindre la TV3, diguem-ne, de la nostra casa. I això, i accelerant una miqueta tot el procés, pues això, després va vindre les comarques centrals, després van vindre les comarques d'Alacant, i aixina, després van vindre les denúncies de Camps, que es van ficar denúncies a punta pala, no? Hasta van fer bonos, la mateixa Acció Cultural van fer bonos per pagar les denúncies i això, i més de 150.000 persones van comprar aquests bonos per a que se siguera emitint. Era la quota del Netflix de la mateixa manera, no? Sí, 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 sí. I aixina hasta el dia d'avui. Aixina que va arribar el Canal Nou, després va haver discrepàncies del que han parlat antes de la reciprocitat, després, al final no era problema de llengua, al final era problema de merchandising. O sea, tu com a emissora de local, tu lo que vols, la TV3, si emitia tota la comunitat valenciana, tacatà.
Claro, claro.
I després estaven les audiències.
Claro.
I al final, entre la laguna legal que van estar estos jugant i tal, hasta que va aparèixer la Sexta, en un, crec que era el campionat d'Europa en Portugal, crec que va ser, i van omplir l'espectro de la TV3 en la Sexta, també li van tornar la
i se va quedar.
No? En una
sí, el que passa que hicien una llicència com calia, entonces...
I així va ser el final, diguem, ja...
De les disputes.
De les disputes i de TV3. Però bueno, aquí vam tindre la sort de disfrutar d'estos canals de televisió i dels seus presentadors i de la seva diversitat, pues vam ser molt altres que estem així per contar-lo i recordar-lo.
Perquè no s'olviden les coses.
Perquè no s'olviden.
Pues Luis, gràcies per haver estat així i haver-nos contat això i això, a buscar coses com aquestes perquè la gent no se n'oblide.
Molt bé, pues hasta la pròxima.
Gràcies.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Celebra el 25 d'octubre a Villarreal, perquè és el dia del comerç local, on cal comprar, al comerç del teu poble, de tu a tu, en el teu barri, fent créixer el que és teu, Villarreal. 25 d'octubre, dia del comerç local, és un missatge d'UCOBI i de l'Ajuntament de Villarreal. Villarreal, avança amb tu.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Radio Villarreal. Bueno, con cada dimecres estem així en Radio Villarreal per a parlar de salut, de bellesa i sobretot de prevenció, que és una cosa que ens interessa i a muntó. Com no està Alicia Santos, que és la directora de la clínica del Doctor Rojo.
Bon dia.
Bon dia. I també la nostra tertuliana, Eugenia Climent. Molt bon dia, Eugenia.
Molt bon dia.
Este matí, abans de començar, hi havia un tema que ens posava damunt de la taula, Eugenia, i era... els estudis genètics.
Sí, en quin moment, no, se podria començar a fer un estudi genètic, sobretot pensant un poc ja en nosaltres, però també en els nostres fills, no? El dir poder avançar, no, en el o no sabría cómo explicar, anar per davant.
Exacto,
a lo que, a lo
de
que...
eso se trata, de eso se trata la medicina predictiva, ¿vale? Predecir, tener la capacidad de predecir qué le puede pasar a esa persona a lo largo de la vida, ¿no? Y intentar evitar ciertas que se manifiesten. Siempre lo comentamos, los genes no los podemos modificar hoy por hoy, pero sí que podemos hacer que se expresen los que nos interesan y silenciar los que no nos interesan. Los genes son instrucciones. Uh-huh. Instrucciones que le damos al organismo, generalmente para la mayoría para formar proteínas, pero bueno, uh-huh. Instrucciones para. Esas instrucciones no las podemos modificar, pero eso sí que podemos hacer que todo lo que envuelve a los genes, lo que llamamos la epigenética hoy en día es más importante casi que la genética. Tenemos secuenciado todo el mapa genético y ahora ¿qué hacemos? ¿De qué nos sirve? Pues bueno, para eso tenemos la epigenética y es poder modificar todos esos condicionantes. Entonces, pregunta de Eugenia, ¿a qué edad? Pues bueno, cuanto antes mejor. De hecho, eso sí, si alguien tiene la posibilidad de secuenciarse todo su genoma desde joven, pues ya va a poder tomar una serie de actitudes y de evitar ciertos hábitos que le van a beneficiar porque va a evitar la aparición de patologías a lo largo de su vida. Y no solo hablamos de patologías hereditarias, o sea, no estamos uh-huh. pensando solo en enfermedades genéticas graves, sino pues en errores del metabolismo, en evitar, pues a lo mejor acabar teniendo un sobrepeso porque genéticamente hay alguna desviación en alguna ruta metabólica, o sea, cosas desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Entonces, lo ideal pues sería, bueno, pues de hecho en Inglaterra sí que uno de los el Sistema Nacional de Salud, el NHS, ellos sí que tienen previsto y ya han secuenciado a miles de personas, porque aparte de todo, no sé si lo hemos comentado alguna vez, una vez secuenciamos los genes, todavía no tenemos, no sabemos todavía muy bien qué hacer con muchos de ellos, ni qué se puede hacer. Entonces, lo que se hace es, cuando una persona le secuencias el genoma, o incluso cuando haces un panel, porque se puede secuenciar o todos los genes de una persona, o normalmente lo que trabajamos cuando trabajamos con alguna patología o cuando queremos tener una información para algo en concreto, lo que se hacen son lo que llamamos paneles genéticos. Se estudian ciertos números de genes que se sabe que influyen en, cuando hacemos la genética para la alopecia, pues estudiamos hormona masculina, hormona o sea, los genes que determinan la cantidad de hormona femenina, la de hormona masculina, que eso influye mucho, cómo nos van a influir los corticoides, antiinflamatorios, o sea, una serie de aspectos, cómo formamos el colágeno, todo lo que influye, ¿vale? Eso sería un panel. Pero nosotros, está mal ponerse medallas, pero bueno, estamos muy satisfechos de pensar que hemos podido ofrecer a la gente de Villarreal, o sea, de una ciudad pequeña, tener una herramienta que muchas ciudades grandes todavía no se tiene. Nosotros ya llevamos muchos años secuenciando el genoma completo y bueno, y llevamos a gala, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de decir que contactaron con nosotros. No les buscamos nosotros, la empresa con la que secuenciamos todo, que es una empresa que le secuencia a la Clínica Mayo en Estados Unidos, y de hecho fuimos pioneros en Barcelona, en un hospital muy conocido, y nosotros fuimos los primeros en España que trabajamos con esta empresa. Entonces, bueno, eso es para mí es importante, ¿no? No tenernos que ir a Madrid o a Barcelona o a Suiza.
Uh-huh. La pregunta es, ¿entonces podemos secuenciar a un bebé?
Vamos a ver, sí, lo que pasa es que normalmente, salvo en los casos en los que hay una sospecha, porque entonces sí que se hace un estudio genético, se hace el mapa genético de la familia, ¿vale? En el caso de que haya enfermedades hereditarias o sospecha de, lo normal es no secuenciar, pero es una cuestión ética, no secuenciar a gente menor de edad, ¿vale? Lo normal es eso, a partir ya pues, de la mayoría de edad, pues que esa persona tome ella la iniciativa, porque ahí hay un poquito también un condicionamiento moral, ¿no? De hecho, es uno de los problemas que se planteó en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de las aseguradoras. Uh-huh. Entonces, hubo que blindar en Europa, de todas formas, lo que es la normativa a nivel genética, somos mucho más restrictivos y somos mucho más cuidadosos. Pero claro, si tú tienes secuenciado tu genoma y claro, eso se filtra, a lo mejor tienes algo que una aseguradora no le va a interesar tener un cliente que a largo plazo sepamos que puede desarrollar ciertas patologías. Entonces, claro, ahí es un poquito el dilema ético. Pero bueno, sí que en parejas que tienen o que han tenido un bebé y ha tenido una enfermedad genética grave, sí que entonces ya enseguida se les secuencia a los dos y se ve qué probabilidad hay de que si vuelven a tener un niño y qué probabilidad hay de evitar que eso pueda pasar. A veces hay modificaciones, pero vamos, en general, lo ideal, como medicina antienvejecimiento, por ejemplo, que es lo que hacemos, ¿no? En medicina predictiva, pues cuanto antes, cuanto más joven empiece uno, mucho mejor, porque se va a evitar. De hecho, mira, en uno de los estudios genéticos de alopecia que hicimos a una chica joven, uno de los genes que estudiamos, que es el para saber cómo está la vascularización, o sea, si llega bastante riego a la zona, bueno, pues vimos que esa chica, una chica jovencita, pues tenía un defecto, en, o sea, una mutación que hace que tenga más tendencia a tener trombosis. Entonces, a esa paciente ya se le indicó y se le dijo, bueno, pues no pasa nada, no es algo grave, pero a lo largo de tu vida, como vas a tener más propensión a que tu sangre sea más, se coagule más, bueno, pues toda la vida vas a tomarte tus omegas, o sea, y le vas dando, y eso, pues en verano te tomas pues el aspirinit, o sea, le das ya una pauta para evitar que eso se pueda complicar. Es un ejemplo clarito, sencillo.
Para un estudio genético, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se hace un estudio genético?
Hombre, para un estudio genético, algo tan simple como saliva. Normalmente, simplemente con la saliva, secuenciamos. Lo que pasa es que sí que hay ciertos paneles. Por ejemplo, ahora nosotros estoy esperando los resultados del mío. Hemos implementado un estudio genético para prevención de cáncer colorrectal, porque por ejemplo en la Seguridad Social sí que a partir de los 50 años te llega a casa un sobrecito en el que te dicen que te van a hacer unas pruebas para el cáncer colorrectal o el cáncer de colon, y es una lo que se hace es buscar sangre en heces. Cuando un tumor en colon sangra, normalmente ya está muy avanzado. Entonces, es lo que decíamos, ¿es eso medicina predictiva o preventiva? No, eso es detección precoz. Detectas un cáncer precozmente, antes de que ya la cosa esté desmadrada, pero o los cribados de cáncer de mama, las mamografías que nos hacemos a las mujeres a partir ya también de cierta edad, eso es detección precoz, no es predicción y prevención de... Pero bueno, pero es sí, claro, la sanidad pública en España es lo máximo que podemos pedir. De hecho, hay pruebas y hay medicamentos, por ejemplo, ahora mismo hay medicamentos para algún tipo de cáncer de pulmón poco frecuente, ¿vale? Muy poco habitual, que en Europa se ha autorizado y está funcionando fenomenal, pero en España no hay dinero para pagar ese tratamiento. Es muy duro, ¿eh?
Es muy duro. Con lo que pagamos.
Sí, sí, sí. Y además... Que encima decimos, bueno, es que hay poca gente que tiene ese tipo de cáncer, o sea, que no es que dices, bueno, claro, se nos va a ir, no, pero bueno, en fin, está crítica, ya me he perdido,
no,
de tanto hablar.
No, estábamos hablando del mapa genético, pero ojo, también cuando hablamos y luego hemos continuado con
el cáncer de colon recto. Vale, pues este cáncer de, o sea, este test de cáncer de colon sí que se hace en heces, ¿vale? Con una muestra de heces como el cáncer colorrectal de la Seguridad Social, pero ese solo detecta que haya sangre. Yeah. Entonces, en el momento en que en la Seguridad Social tú entregas y ven que hay sangre, dicen, aquí puede haber algo, y entonces ya te hacen tu colonoscopia, todas las pruebas que te tengan que hacer. En este caso, con este cáncer, con este test que estamos probando nosotros, ya os digo, ya sabéis que en la clínica siempre todo lo testamos antes nosotros. Entonces queremos ver qué información nos dan. Nos da información acerca de varios tipos de cáncer colorrectal. O sea, se antes de que se manifiesten. Entonces ya os contaremos más en más unas detalles. Semanas.
Cuando hablamos de estudio genético, es decir, yo por ejemplo conozco un matrimonio de personas ya de una edad donde los dos...
son portadores de alguna enfermedad.
Apareció, en los dos apareció un cáncer de colon, en los dos, y vienen de distintas familias, es decir... genéticamente estaban los dos predispuestos.
Vale, a ver, los cánceres.
¿O fue por el estilo de vida?
A ver, ahí está.
La comida, estaba pensando.
Claro,
yo.
La dieta influye muchísimo. Vale, los cánceres, salvo en general, el tema de genético o hereditario, ¿vale? Los cánceres todos son genéticos. ¿Por qué? Porque en todos hay mutaciones, una mutación en la célula. ¿Vale? Pero hereditario o no hereditario es otra cosa. Puede haber, incluso los cánceres de mamas, pues hay un componente, algunos sí que son hereditarios, ¿vale? Que esos genes se hayan transmitido por herencia y otros son espontáneos. Entonces, en un caso así, por ejemplo, de una familia en la que ambos progenitores desarrollan un cáncer de colon, desde luego toda la familia alerta máxima, y supongo que a ellos todos los años se someterán a colonoscopias y a pruebas para evitar que se desarrolle. Lo que habría que saber si el tipo de cáncer que tuvieron ambos progenitores era el mismo o eran distintas variantes.
En este caso sí que sé que uno de los progenitores falleció y el otro lo superó.
Vale.
Que eso no sé, igual eran cánceres distintos o organismos distintos.
También, claro. El sistema inmune de una persona, o sea, tienes en la misma familia, los que somos padres, tenemos dos hijos y uno nos coge cada bicho que pasa, es un constipado y a uno lo tenemos toda la vida, toda la infancia malito, y el otro se cría estando como un roble.
Pero en este caso sí que podría ser... consecuencia de,
sí.
De porque además hablamos de las personas que llevan, no sé, 40, 50 años juntos y que han tenido el mismo estilo de vida.
Claro,
porque
sí.
Es cierto que los matrimonios mayores, o sea, una generación delante de
vamos
la nuestra.
Vamos a ver, quizá han tenido la misma dieta, pero el estilo de vida, y más en esas generaciones, era muy distinto, porque en aquella generación, en esas generaciones ya de mayores, normalmente la mujer no fumaba, normalmente, y el hombre, pues sí. Normalmente la mujer, pues si estaba en casa y se dedicaba a criar a los niños y a hacer las labores domésticas, el hombre a lo mejor al salir del trabajo o salía a almorzar con los compañeros y se tomaba una copita de coñac. Todos los días.
Además estaban en ambientes distintos, que también el ambiente...
Claro. Sí, siempre decimos que más que el código genético, primero hay que mirar el código postal. No, sí. No es lo mismo una persona que viva en la zona industrializada de Madrid, tragando gases tóxicos o que al lado tenga una fábrica de algo que contamina mucho, que los que tenemos la fortuna de vivir en el Mediterráneo, en el que a pesar de todo, a pesar de vivir en una ciudad, estamos el aire, estamos aireados. No nos pasa como en Madrid cuando de repente prohíben llevar el coche porque están con una burbuja encima de gas, claro.
Esto es algo que también tendríamos que tener en cuenta. Yo me he quedado un poco con aquello de que cuando una es madre y tiene un bebé y piensa en, oye, mira, yo sí que le voy a hacer el estudio genético y yo ya lo protejo al máximo. Es como cuando se llevaban el cordón umbilical.
Sí.
Y
por las células madre.
Claro. Hay gente que lo tiene congelado y guardadito. El que se puede permitir el lujo de pagar...
Una cantidad, o a lo mejor lo que quiere y pretende para su hijo es lo mejor y bueno, invierte en él, igual que inviertes
en una buena
carrera, pues oye, yo le hago el estudio genético, lo tengo ahí y mi hijo está, sí, o mi hija está protegida.
De hecho, fíjate, mi cuñado, bueno, uno de los hermanos del doctor Rojo, Luis, el que está en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de la FE, tiene estudios chulísimos porque él durante los últimos 20 y pico años han ido recolectando de gemelos muestras de cordón umbilical y todo, y entonces han podido hacer estudios muy bonitos, sobre todo por el tema de enfermedades mentales, De trastornos de la conducta alimentaria en gemelos en los que uno desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria y otro no, y ver con la genética de cada uno, o sea que realmente se puede utilizar. Y es lo que os quería comentar antes, cuando tú secuencias tu genoma o cuando tú te haces un panel, tú al firmar el consentimiento te hacen una pregunta y es, ¿usted consciente en que su información genética pueda ser utilizada para estudios científicos? Normalmente la gente responde que sí, nosotros recomendamos que respondamos que sí, no somos la China, ¿vale? El Estado va a saber, no, porque ¿cómo hemos podido con los años avanzar una vez ya tenemos secuenciado el genoma? Hemos de saber qué hacer con esos genes. ¿Y eso cómo se hace? Pues asociando con todo el tema de la informática y la inteligencia artificial, pues ahora resulta que se han dado cuenta al cruzar datos, porque se van cruzando datos. Tú no eres Alicia Santos Vilaplana y estos son mis genes. No, yo soy QHS95. ¿Vale? O sea, el número de mi estudio. Y resulta que eso, que es una mujer de 53 años, que mide 1,70 m, que pesa, no lo voy a decir cuánto, y con los ojos de color...
Medidas.
¿Vale? Pues resulta que que tengo cierta mutación en tal gen. Y entonces han visto que todas las mujeres que miden 1,70 m y que tienen ese gen... al final resulta que le sale un grano en la punta de la nariz.
Claro.
Entonces, si cuando se secuencia el genoma a una persona y se ve que tiene esa mutación y resulta que mide 1,70 m y tal, dicen, pues a ti te va a acabar saliendo un grano en la nariz.
Vamos a prevenir,
¿vale? Claro,
la salida de ese grano.
Claro, pues entonces para eso cedemos la información, para que se pueda cruzar y que todos los científicos del mundo tengan acceso sin conocer tu nombre ni tus datos, pero simplemente tus características físicas.
Claro, no le interesas tú, sino tus genes.
Claro, para saber. Y de hecho, los estudios genéticos que hacemos se actualizan. Los genes no cambian, pero sí que cambian la información que tenemos de esos genes. Sí que vamos cada vez sabiendo más. Y más que sabremos.
Hacemos una pausa de publicidad y vamos a hablar de hacer un mapeo. Mapeo. Para la gente que le interesa,
claro,
que se quede.
O para los que han pensado que era papeo, ¿no?
No, es no. Mapeo.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Vila-real alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Vila-real en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista vila-realenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Juan Carlos Unzué y Alex Roca, cabezas de cartel del Congreso de la Asociación Conquistando Escalones y el Ayuntamiento de Vila-real, del viernes 27 de octubre, en el auditorio. Para asistir presencialmente o colaborar en la fila cero por la investigación médica, inscríbete en www.conquistandoescalones.org con la colaboración del Villarreal Club de Fútbol.
Ja està així, ja ha arribat la Fira d'Onda 2023. Del 20 al 29 d'octubre, la festa, la cultura i la tradició s'apodera de la ciutat. Música al carrer, encierros, teatres, espectacles infantils, concerts amb el barrio, Fangoria, Nancy Rubias, Loquillo i Sidecars i, com no, la millor gastronomia. Consulta tota la programació en fira.onda.es. T'esperem per a disfrutar d'una festa segura i única en el món. Ajuntament d'Onda.
Celebra el 25 de octubre en Vila-real, porque es el día del comercio local, porque es tu comercio, porque es tu pueblo, porque es comprar de tú a tú en tu barrio, haciendo crecer lo que es tuyo, Vila-real. 25 de octubre, día del comercio local. Es un mensaje de UCOBI y del Ayuntamiento de Vila-real. Vila-real avanza contigo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Y continuem parlant la directora del doctor de la clínica del doctor Rojo.
Sí, sí, de él también.
Alicia Santos y en Eugenia Climent. Antes de la publicidad hemos hablado del mapeo. ¿Qué es un mapeo?
Pues hacer un mapa.
¿De? Por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, un mapa genético sería hacer un mapa genético, pero bueno, en este caso nosotros, así coloquialmente, llamamos mapeo a el hacer la topografía de una zona corporal.
Por ejemplo.
Tal cual. Entonces, en el caso que nos ocupa hoy, pues si recordáis, hace unas semanas sí que hablamos de cómo distinguir un lunar que pueda tener características de malignizarse o no. Pues, ¿qué hacemos? Pues a nuestros pacientes, porque además, si estuviéramos en Estados Unidos, podían denunciarnos. Si vemos a un paciente para hacerle un tratamiento estético y resulta que a la vista tiene un lunar que pueda malignizar o que pueda tener características de cáncer, pues podían denunciarnos por no haber sido capaces de diagnosticarlo.
Claro.
Bueno, pues como allí ya sabéis que, de hecho, que están los abogados en el hospital esperando para poder denunciar, ¿vale? Entonces, bueno, moralmente y éticamente, o sea, un profesional de la medicina tiene que ser capaz de ciertas cosas, por lo menos unas bases. Pero a nosotros nos gusta, como todo el mundo deberíamos ir todos los años al dermatólogo, y eso, que nos hiciera ese mapeo en el que lo que se hace es, pues bueno, marcas unos cuadrantes en una zona, por ejemplo en la espalda, porque en la cara nos la vemos a diario. Entonces es más fácil que tengamos conciencia si tenemos un lunar y nos ha cambiado de aspecto o nos ha crecido o nos sangra. Es más fácil que verlo, por ejemplo, en la espalda. Entonces lo que hacemos, pues marcamos unos cuadrantes, vemos a ver y marcamos con, en nuestro caso, vamos a lo más cómodo, marcas con un rotulador, hay rotuladores especiales para la piel, los marcas, los numeras y haces una, ¿vale? O tomas una imagen de la espalda completa, de cada cuadrante individual y entonces ya con el dermatoscopio, que es como si fuera un microscopio, entre lupa y microscopio, en el que vemos las características, porque tiene opción de polarizar la luz, entonces no solo vemos cada lunar o cada lesión que nos interesa, que hemos marcado, no solo la vemos ampliada, sino que vemos las características, vemos las capas, por decirlo de alguna forma, y la vemos súper ampliada y podemos ver lo que comentábamos, esos patrones en estrella, si está vascularizado, ese tipo de cosas que nos mandan información de si eso puede ser algo maligno. Entonces hacemos eso, pues lo ideal es hacerlo todos los años, porque entonces todos los años le haces al paciente esa misma,
es un seguimiento.
Claro, y entonces puedes comparas todas las imágenes que has tomado con el dermatoscopio y las globales de un año para otro y ves si alguna lesión se ha modificado. Y entonces,
si es una revisión anual, sería lo correcto.
Lo correcto.
Y como mínimo tenerla hecha desde el principio,
claro,
para ir ver cómo evolucionaban. Y te puedes encontrar con que hay lesiones en la piel.
Sí, que a veces son simplemente cosas estéticas, que a lo mejor no tienen visos de malignizar, pero por ejemplo las queratosis seborreicas es algo que la gente, o sea, le horroriza porque son unas lesioncitas o unas lesiones, porque a veces las hay muy grandes, que parecen, están entre verruga y que tienen el aspecto como de un cerebro, ¿vale?
Sí,
que son así,
sí,
muy
con
lobulares.
Color,
que sí, muchas veces están pigmentadas, a veces tienen pelitos, a veces no, pero sí, tienen un aspecto muy desagradable. Si son muy pequeñitas, a lo mejor pues también pasan más desapercibidas, pero si ya son más grandes, es una cosa que es muy fea.
¿Y se puede quitar sin ningún problema?
Sin ningún problema, o sea, de hecho, las quitamos y vamos, no, ni siquiera Las queratosis seborreicas ni siquiera las llevamos a analizar porque es que es evidente que es lo que es.
Pero estas queratosis seborreicas pueden sangrar y si sangran se extiende.
Eso con las queratosis seborreicas no. Eso pasa en el caso de lo que son las verrugas propiamente, que son que eso es el virus del papiloma. Las verrugas que hay de varios tipos, hay las que son así más redonditas o las que tienen ya más el aspecto como las verrugas plantares, que son que se parecen más a una queratosis seborreica, claro, porque son así rugositas. Sí. ¿Vale? Eso sí que es un virus. Entonces, ahí sí que normalmente cuando las quitamos, sí que tenemos que profundizar un poquito más y asegurarnos de que erradicamos el virus. Entonces, nosotros para nosotros lo más cómodo resulta, pues las reseccionamos si hace falta con bisturí, si son grandes, pero siempre les disparamos con láser. Porque además, si alguna vez nos sangra mucho, pues utilizamos un electrocauterio y cauterizamos un poquito, porque siempre puede haber algún vaso sanguíneo que has cortado y sangra, entonces ahí sí pues le podemos dar. Pero el trabajarlas con láser, con los años hemos visto que la textura de la piel y la recuperación es mucho más buena. No nos sale tanta cicatriz, salvo que...
De eso quería hablar, porque sí que hay una oyente que sí que me ha preguntado si se quita, vale, y sí, yo soy muy positiva y yo continuamente voy al sí.
Eso es genial.
Tiene una peca en la cara.
Ajá.
Y es una peca grande que no le gusta. ¿Queda mucha cicatriz?
Pues eso habría que ver el tamaño y ver también depende de la calidad de la piel de la persona, de lo que se haya, de lo que se cuide, de su alimentación, depende de muchos factores. Bueno, nosotros, por ejemplo, mi hija tenía una pequita en el brazo, nada, un lo que llamamos nosotros es un lunar, ¿vale? Un lunarcito, pero... Y estaba empeñada. Yo le decía, no, Alicia, que tú tienes tendencia a hacer queloides, no te lo queremos. Bueno, pues se empeñó y se lo quitamos y efectivamente le dije, era más bonito el lunar que el queloide que tienes ahí.
Claro, pero un lunar en la cara acaba convirtiéndose en una verruga con pelos. Esto lo he visto yo,
Vale. Entonces,
supongo que habrán variedades,
¿no? Claro. Es los nebus, ¿vale? Que son lo que donde agrupamos los lunares. Hay distintos tipos de nebus. Sí que es verdad que normalmente con la edad muchas veces los nebus crecen, igual que nos crecen otras partes del cuerpo.
Claro.
Entonces sí que es cierto. Y bueno, pues estéticamente, pues eso se...
Pues como veis, los hilos, quitarlos, claro, los quitamos.
Claro.
¿No?
Claro.
Porque claro, es que una adolescente que tiene una peca en la cara que se acaba haciendo mucho más grande, sí, y al final le salen pelos... Oye, pues tú, cada vez que te miras en el espejo, lo que te ves es,
claro,
ese lunar, porque además lo que empieza siendo ese lunar que tienes junto a la boca, qué bonito, qué es, lindo, acaba siendo que me amarga la vida todos los días que me miro. Por lo tanto, se puede quitar,
sí.
Hay forma de que la cicatriz se disimule lo máximo posible.
Claro. Si ya habláramos de algo más, pues bueno, siempre cabe la posibilidad de hacer una sutura de cirugía plástica, pero bueno, normalmente, ya os digo que quitándolo y dándole un disparito de láser, eso se elimina. Y
información para los oyentes. Que como no vos llevo la esquena, porque no vos la veo.
Claro.
Que la esquena ahora me conta. Que cuando vos gireu y anego a la playa, la esquena se veu.
Claro.
Y que en la esquena tenéis una fauna y una flora para mapejarla.
Oye, muy bien.
Es decir...
Bueno, pues mira, a mí algo que me obsesiona y son las nucas. Siempre se le olvida a la gente la nuca. Y de hecho, ves a señores con esas nucas horrorosas, socarradas...
Sí, del sol.
Sí, del sol.
Pues a mí la esquena es algo que siempre m'agrada tindre la bé, perquè, clar, si te vols tindre un bon aspecte per davant, suposa que per darrere me vols
tindre,
no?
Claro, y más las mujeres que a lo mejor un vestido escotadito o simplemente por comodidad, porque muchas veces quitamos a veces lunares que no... tienen visos de malignidad, pero porque justamente nos coincide con el sujetador y se te clava ahí, te molesta y al final a la larga sí que eso dices, bueno, es que me sangra porque me roza.
Bueno, y además que queremos tener una espalda maravillosa para lucir un buen escote que viene Nochevieja, ¿no?
Claro que sí, siempre hay, y si no viene Nochevieja, una cena con amigos. El caso es enseñar.
En fin, ¿lo tenemos claro?
Sí.
Lo que es el mapeo en aquellas zonas que no nos vemos, pero que los demás sí que nos ven.
Claro,
y
en las que nos vemos también.
Sí, yo creo que a las que nos vemos sí que buscamos solución.
Sí, 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 ¿eh? Hombre, claro.
Entonces,
por lo que dices tú, porque me ha salido el pelo y me molesta.
Eso es. ¿Alguna duda más, Eugenia?
No, yo estaba pensando un poco cuando estábamos comentando la playa, el sol. Me imagino que habrá diferencia entre estar viviendo en una zona de costa, sí,
claro,
y en
claro.
una zona siempre. Del interior, sí, a la sí. hora de que nos salgan
sí,
en
sí.
la piel, que, claro. que con más motivo a lo mejor
claro, porque
en nuestra zona deberíamos de visitar al dermatólogo una vez al año, claro. por lo que estabas comentando antes.
Y aparte eso, porque estamos, de hecho siempre lo hablamos, o sea, lo de la temporada de láseres, bueno, pues en La Coruña o en Zamora, los compañeros que utilizan láseres tienen muchísimos más meses para poderlos utilizar que nosotros, porque allí no tienen esta temporada, o sea, este año el veranito de San Miguel no ha sido veranillo de San Miguel, o sea, es que nos ha durado el verano hasta anteayer, que ahora ya empezamos a ponernos manguita larga, algo por las mañanas por lo menos.
En fin, como tenemos poco tiempo, lo que tenemos que hacer es ser muy metódicos y sí. muy disciplinados.
Claro, siempre prevención. O sea, todo entra dentro de la prevención y la predicción.
De una forma también de querernos, ¿no?
Claro, es que si no nos queremos a nosotros mismos, ¿quién nos va a querer?
Y cuidarnos a nosotros.
Claro, claro, no, pero parece una tontería, pero eso, cuando una persona no, ni siquiera se quiere, ¿cómo va a conseguir que los demás la quieran?
Eso es, ¿cómo va a conseguir que los demás la quieran? Eugenia Climent, gracias por haber vingut.
A vosaltres.
Alicia Santos, la clínica del doctor Rojo.
Calle Pérez Bayer 1B.
Pues allí.
Allí os esperamos.
A lo que haga falta.
Venga.
Pues hasta la semana que viene.
Gracias.
Celebra el 25 de octubre a Vila-real, perquè és el dia del comerç local, on cal comprar, al comerç del teu poble, de tu a tu, en el teu barri, fent créixer el que és teu, Vila-real. 25 d'octubre, dia del comerç local, és un missatge d'UCOBI i de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avança amb tu.
El Circo Railway Legacy prologa sus funciones en Vila-real hasta el 29 de octubre. Si todavía no has visto su producción más espectacular y arriesgada, esta es tu oportunidad. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 300.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? 2 horas de pura emoción que no olvidarás. Hasta el 29 de octubre en el Jardí Jaume I. Compra ahora tus entradas en circorailway.com o en la taquilla del circo.
Miren, i m'acaben d'enviar una informació de que el dia 27 d'octubre, a les 7 de la vesprà, el divendres, en la parròquia de Sant Francesc, en Vila-real, se farà una oració per la pau. I clar, jo vull saber més coses i per això tinc el pàrroco de Sant Francesc, Àngel Talens. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tinc el president Enrique Bernat de la Orden Franciscana Seglar. Molt bon dia.
Bon dia.
Si li preguntem al pàrroco de Sant Francesc esta acció que va a realitzar-se el dia 27 d'octubre a les 7 de la vesprà en la parròquia, com van a fer-la?
Bueno, primer, la iniciativa, algú podrà pensar que sorgís arrel d'aquestes guerres, no? De guerres han hagut sempre. Aquesta iniciativa respon a la volta a continuar una iniciativa que va tindre el papa Joan Pau II en el 1986, va pensar, dir, bueno, pues estem totes les religions, la gent mos acusa de ser el causant de totes les guerres, pues anem a manifestar que n'hi ha un, anem a pregar per la pau. I allí va reunir una cinquantena de líders de totes les religions, budistes, hinduistes, musulmans, de totes. I quan va pensar a on es reuniré, que se sent que en comença a casa, no? Que ni no siga ni la Meca, ni Roma, doncs va pensar, bueno, pues la ciutat d'Assís. La ciutat d'Assís és la ciutat de Sant Francesc d'Assís, que és un home, un sant admirat per tots, i que tots el tenen com el germà universal. I aleshores va pensar en aquesta ciutat com a ciutat que podia acollir i on tots es podien sentir a gust. I entonces, aleshores es va fer allí i s'encontre per la pau. Des d'aquest moment, en altres ocasions, els altres papes, Benet XVI i Francesc, han acudit també a fer aquest acte interreligiós. Però allà on hi ha un convent franciscà, pues, i s'ha pogut, s'ha intentat fer aquesta oració per la pau al voltant del 27 d'octubre, que va ser la data en què el papa va fer aquell primer esdeveniment, no? Aleshores nosaltres vam pensar, bé, pues, anem a fer com a iniciativa, ja que podem, ja que n'hi ha a Villarreal una representació de les esglésies cristianes i també dels musulmans, anem a fer una oració per la pau. En aquest moment encara no havia sorgit, o ja havia sorgit la guerra d'Ucrània, i
bueno, de l'any passat no,
ja fa un any. I tampoc sabíem lo que anava a passar entre Israel i Palestina. Aleshores pues, fa que ixa oració per la pau encara siga més actual i més necessària. Hem contactat amb els distints representants, en principi de l'Església Cristiana Ortodoxa, l'Església Cristiana de les Assemblees de Dios, Pentecostal i evangèlica, i després hem contactat també amb les dos mesquites que hi ha ací en Villarreal. Ells han presentat un esquema, els ha agradat, han estat d'acord, i per tant acudiran a aquesta oració per la pau.
És que m'emociona tant sentir lo que està dient que és que no tinc paraules per agrair-li.
Agrair-nos. Que no és cosa meva.
Lo que esta iniciativa es dir, jo que siguem capaços de orar tots junts, me pareix que és lo que fa falta, és lo que evitaria que en nom de Déu se facin guerres. I ojo, antes parlava el pare Àngel que tot això va ser abans de la guerra. Ja, però és que Déu té un plan previst que a vegades desconeixem. Enrique, és que estic bocabada de que això s'haiga, jo no sé si està en unes altres poblacions o ciutats de la província de Castelló, però que s'haiga aconseguit així en Villarreal, una satisfacció enorme, no?
Bueno, se fa en Villarreal conforme diu el pare Àngel per dos motius. Una, perquè la Orden Franciscana Seglar està en Villarreal, i perquè precisament el convent dels franciscans està en Villarreal, l'únic en la província. Sí que és veritat que, dius, en el moment, conforme ha dit el pare Àngel, que n'hi ha ara dos guerres en acció, pues és un motiu més gran, però és que n'hi ha tanta violència en el món, no sols en les guerres, sinó en les famílies, en tants llocs, que pregar per la pau sempre és necessari. I entonces pregar també per la pau en totes les religions que n'hi ha ací en el poble, per a manifestar també que no són les religions les que provoquem aquesta violència, pues jo crec que és important.
Quan han vingut han parlat d'una oració per la pau
interreligiosa
entre distintes religions. Bueno, en concret així seria la religió islàmica o musulmana i les tres famílies de l'Església Cristiana, que són, no són religions sinó són tres branques de la Església Cristiana.
I com se portarà a terme? És a dir, allí van buscar vostè dia va buscar el lloc apropiat per a que anaren a rezar, així com se farà?
En principi, quan es van proposar, van dir, mira, totes les religions més allà del credo, o dels dogmes que cada un creda, totes les religions es caracteritzen per una cosa, i és que preguen, no? Resen al seu Déu d'una forma o d'altra. Per tant, tenim algo en comú, i és que en totes les religions, d'una forma o d'altra, es prega, es posa en contacte el creient en Déu. Llavors van dir, va, doncs anem a proposar-vos això, una oració, tenim en comú. I tal volta això siga, dona peu a altres iniciatives d'altre tipus que també tenim en comú.
Claro.
Aleshores vam dir, bé, però anem a fer el següent. Anem a posar un signe que siga comú. I vam pensar en un ciri, la llum, encès, no? Tots busquem la llum d'una forma o d'altra.
Sí,
no?
Sí.
Doncs hi haurà un ciri que entrarà un xiquet, perquè no l'entra ningú de les... de representants de les religions, i entraran, es posaran allí en el presbiteri, hi hauran dos representants de cada un d'estos grups, i en principi el que es farà és que cada un d'ells es presenta i diu des de la seva religió, des de la seva, el seu grup, com veu la pau. No? I després hi haurà un moment de silenci i cada un farà una oració per la pau. Una volta passen els quatre, bueno, i cantarà una cançó si saben, i poden. I això seria l'esquema de cada un de les quatre intervencions. Al final es farà una declaració conjunta, que és la que es va fer en aquella ocasió, van fer les distintes religions. Pues la ratificarem, serà una ratificació d'aquell decàleg que es va fer en la ciutat d'Assís. I després acabarem fent una oració, que és una oració de Sant Francesc, però que és molt comuna, molt neutra, per a dir així, feu-me, Senyor, instrument de la vostra pau, que allà on hi hagi odi, posi amor, on hi hagi ofensa, posi perdó. Bueno, pues aquesta oració acabarem resant-la tots junts. I acabarem posant en un agraïment i ja està. I això és un poquet l'esquema de la celebració.
Quin aforo té la Iglesia? Tenim un aforo, és dir, perquè clar, sentint això i ven les últimes informacions que tots els dies veiem els mitjans de comunicació, tot el món voldrà sumar-se a aquesta iniciativa, o almenys això és el que jo pense. Quina capacitat té?
Jo crec que entre les dues parts estaran entre 300 persones, però més o menys per ahí, penso.
No crec perquè serà 20
que... Exacte, no ho sé, però jo crec que sobre les 300 persones podrà haver, sempre cap també, que n'hi hagi gent dreta.
Però no som tan optimistes.
Bueno,
no som tan optimistes.
És que la iniciativa és... meravellosa.
De fet, vindrà una representació de cada grup.
Claro,
dir, cada grup
claro.
Portarà la seva gent, no?
És una manera de mostrar que som tots germans, és dir, és que tots tenim que caminar cap al mateix puesto.
Caminem. El que passa és que després n'hi ha gent que potser aprofitant un poc el que són els sentiments religiosos, pues, té uns altres finalitats, però tots caminem. En totes les religions perseguim i a més està xinificat, no?, que volem la pau per tots i com a germans.
Sí, i després com m'he oblidat de dir que quan acaba cada un d'estos grups d'intervindre s'acostarà allí on està el ciri encès i encendrà un palet d'incens i el clavarà allí davant del ciri com un signe de dir esta és la nostra oració. Això són un poc els signes com ho han pensat i tal. Ell comentava de que este gest està demostrant una cosa, que no n'hi ha religió que diga mateu a l'altre, ni que promoga la guerra. El que passa és que les guerres en el fons tenen altres interessos econòmics, geoestratègics, polítics. El que passa és que quan esta gent que mou les guerres, però que no participa en elles, perquè això són els que estan darrere, no? Esta gent, quan n'hi ha un conflicte religiós o n'hi ha una zona on hi ha distintes religions o creències, intenta provocar estos sentiments perquè el sentiment religiós com és tan fondo com és tan fondo que no afecta només a les idees o a les opinions, sinó que toca la fibra núclea de la persona, si toques aquest sentiment en un conflicte que té altres causes, la viva. És com un estímul, una manera d'avivar un conflicte.
De manipular.
De manipular, sí, de manipular un conflicte, una situació. Mm-hmm.
Pare, perquè tindríem que anar a este dia a allí, és dir, si algú està sentint-nos i pensa, per què tindríem que assistir aquest dia?
Però jo pense que davant d'aquestes situacions, que ara hem anomenat aquestes dos perquè són les que són notícia, però és que en altres llocs del món, en Sudan i en altres, estan vivint situacions, sí, bèl·liques, no? Davant d'aquestes ens sentim molt impotents. Què podem fer?
Què, no? Podem fer?
Què podem fer? Doncs pues, bueno, pues cada un que faci el que puga, els polítics que facin les seues gestions i la seva diplomàcia. Els creients, pues, ho recolzarem, i si sabem resar i confiem en la força de l'oració, pues resem. I això és la cosa, no?
Quan un no pot fer altra cosa, sempre li queda resar.
Sí, sempre li queda l'oració, no?
Per tant, això sí que ho tenim a la mà.
Sí.
Bueno, si realment confiem en que Déu pot fer allò que nosaltres no alcancem, pues sempre es vol l'oració. Però jo et diria també que, més que res, l'oració no és tampoc per a no a les guerres, sinó per la pau. És a dir, és més ampli. No sols pa que no n'hi hagi guerres, però la veritat és que guerres, entre, podríem dir, en lletres minúscules, n'hi han en qualsevol família, en qualsevol poble, en qualsevol lloc. Entonces és més allà que no a la guerra, sinó no allà on hi hagi un poc de que no n'hi hagi pau.
Clar, és que al final,
per la pau, que és molt més ampli que no a la guerra.
Tot se converteix en una guerra, si no anem al principi, que és l'estar en pau en un mateix i en els demés.
Quanta opressió n'hi ha, quanta gent que està sofrint per altres causes. Volem la pau per a tots, no sols allà on hi hagi guerra.
Bé, pues el dia 27 tenim una cita. Pare, on tenim esta cita?
En la parròquia Sant Francesc o convent franciscà de Villarreal, a les 7 de la vespre farem aquest acte, de 7 a 8.
Enrique, algun vol dir algo per algun oient, per el que dubte o tinga alguna duda en anar o no?
Si realment hi ha gent, qualsevol, que li agrada la pau en si, per supost, hauria de vindre. Perquè és una unitat entre totes les religions i una demostració de que realment totes les religions volen precisament això, la pau.
A mi se me ve al cap la frase de Jesucrist, la paz os dejo, mi paz os doy. I no l'agarrem, pare, no sé què passa.
I Sant Francesc sempre saludava en pau i bé. Pau i bé.
Enrique Bernat, president de la Orden Franciscana Seglar, gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
I el pare Àngels Talents, gràcies, moltes gràcies per haver estat així.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Celebra el 25 d'octubre a Vila-real perquè és el dia del comerç local, on cal comprar, el comerç del teu poble, de tu a tu, en el teu barri, fent créixer el que és teu, Vila-real. 25 d'octubre, dia del comerç local, és un missatge d'UCOBI i de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avança amb tu. Conforme han sentit aquestes falques de publicitat que acabem de posar, que s'han sentit tant en valencià com en castellà, perquè el comerç local, el comerç de la població, el comerç de la ciutat de Vila-real, el que vol és que l'escolten, que sàpien que estan així, que els van a donar el servei i que cada client que entra per la porta s'ajusten a les seues necessitats. Tenim així a la presidenta del comerç local de Vila-real. Molt bon dia, presidenta.
Bon dia, Susana.
I també la regidora de comerç de Vila-real. Molt bon dia.
Buenos días.
I també, com no, a Tere Esteve. Molt bon dia, Tere.
Bon dia.
Tere, quant de temps fa que estàs al capdavant de, del comerç de Vila-real?
Quasi 30 anys. Passant, per supost, és dir, vaig començar a Vila-real i després, com treballava per una empresa que diuen que era a nivell, que era PIME, que era a nivell provincial, van haver uns anys que me van durar a Castelló i després ja va passar el que va passar i vaig començar en Ucovi, que l'any que ve farem el nostre 10 aniversari.
En este cas, coordinant el que és les necessitats de la població, de la ciutat de Vila-real, ojo, que és una ciutat molt gran, en els empresaris que decidissin invertir el seu temps i els seus diners per a donar estos serveis, no, presidenta?
Bueno, pues sí, com ha dit Tere, el comerç de Vila-real sempre ha sigut molt vital, és una població molt, molt gran i n'hi ha molts comerços, en concret en Ucovi en tenim 100 i pico d'associats, però si contarem el global de comerços i de serveis que té el poble seran més de 600, si no m'equivoque. Per tant, és una quantitat de gent involucrada en el comerç que per això mateixa mereixen un dia i avui 25 d'octubre és el dia del comerç local de la Comunitat Valenciana.
Regidora, vostè acaba de plegar, com aquell que diu, però vaja, no acaba de plegar en la ciutat ni a comprar els comerços de Vila-real. No. Què destacaria vostè del que tenim així en la ciutat?
Bueno, pues aquí lo que destacaría es la variedad de comercios que tenemos, aparte la profesionalidad de nuestros comerciantes, el trato cercano, que eso es muy importante, o sea, poder ir y conocerte, que conozcan tus gustos, que te asesoren, que eso en unas grandes superficies es muy difícil de lograr. Entonces, por eso yo siempre reivindico que compren a nuestros vecinos, que al fin y al cabo son los que nos acaban conociendo mejor.
Carmen, ens coneixem millor? Perdó, m'acaba d'arribar una notificació, s'ha posat en marxa, segur que estan contents el comerç, perquè ens han posat a cantar una cançoneta.
Dime.
Es donem el servici que volen els usuaris? És a dir, sí que arribem a estar a tindre els productes que ens demanen?
Jo crec que sí, simplement que s'ha diversificat tant el mercat i ens arriba tanta oferta per tots els puestos que com a clients tenim massa oferta i massa on triar, però és més una qüestió de consciència de que el ciutadà diga vull comprar al meu poble, vull comprar al comerç local per les mil avantatges que li pot donar i és algo que han d'interioritzar i ja està. Evidentment, els models de consum no són igual ara que fa 30 anys quan Tere va iniciar la seva andadura front al comerç de Vila-real. Hem tingut tot lo de la digitalització, les grans àrees comercials, que són centres comercials enormes on trobes de tot. Això no estava fa 30 anys, doncs pensé que només estaria al Corte Inglés i poca cosa més, i damunt tenies que anar a València, i ara tenim tantes coses, tenim la compra online, o sigui, és difícil tornar a l'hàbit de compra de només al local, però bueno, és lo que intentem, visibilitzar el comerç i ensenyar les avantatges que té.
El venedor, la venedora, s'està professionalitzant, és a dir, diuen, és que voldríem tindre més clients, però al millor també el client voldria tindre més professionalitat, és a dir, que estiguera també més al dia de lo que és, que fora el primer en portar lo, que no li guanyara la mà a lo millor alguna gran superfície.
Bueno, n'hi ha moltes coses en les que el xicote comerç treballa en desventatge en grans marques i en grans plataformes, però sí que s'està fent un esforç molt gran en professionalitzar-se, en aproximar-se molt més al client, en digitalització, tant per a millorar la gestió interna del comerç com la proximitat al ciutadà a través del WhatsApp, a través de les tendes online que tenen molts comerços també del poble.
Tere, per exemple, ens mira i haurà sentit mil voltes com fer-lo millor, com intentar-lo per moltes vies, no?
A veure, una de les coses, una de les feines que fem des de UCOBI és la formació. La formació l'hem anat adaptant, és a dir, primer la formació era el millor presencial, després ja l'estan fent online, després tenim una acadèmia de comerços on cada un es forma a l'hora i en el moment que vol. Per tant, una de les nostres prioritats és la professionalització. Evidentment, la professionalització no s'acaba mai, és com aquell que estudia i no acaba d'estudiar mai, té que anar estudiant una vegada i una altra vegada. Per tant, sí que estem oferint als nostres clients que siguin professionals i que puguen oferir les coses d'una altra manera, que s'avancen, com tu dius, en un producte o en una manera de fer una cosa. Entonces, jo crec que sí que s'està intentant per part nostra i per part d'aquests professionals, que com ha dit molt bé Anna, tenim molts bons professionals aquí a Vila-real. Tenim en compte que l'any passat vam tindre el Premi Nacional de Comerç, va recaure en un comerç de Vila-real. Per tant, jo crec que cada vegada som més professionals i val la pena comprar a la nostra ciutat.
També se li demana comprensió, pense, al client, perquè evidentment l'estoc d'una botiga de poble no podrà ser mai l'estoc que tinga una gran marca en un centre comercial, simplement per capacitat econòmica. Per tant, si algo no ho tens avui, que te pot dir el comerciant, pues demà ho tindràs així, pues tenir la paciència d'esperar un dia, a lo millor, vull dir, també n'hi ha que entendre que la situació és diferent.
Però Carmen, tu mira també en totes les tendes, les xicotetes tendes que tenim, per dir les xicotetes, que poden ser també molt grans, tu saps l'oferta? Jo diria que l'oferta millor és millor i més àmplia, m'explique o no? És dir, nosaltres tenim molta oferta perquè tenim tendes multimarca, tendes de marques en concretes, tenim de tot. Jo no crec que estiguem en minoria d'un centre comercial.
No, dic per la premura, a vegades en voler recibir ja el que siga de WIPA demà i ja dius, bueno, pues però que tarda el transportista.
Inclús jo crec que és més ràpid quan heu demanat a la tenda que quan heu demanat...
Exactament, exactament. A més, perdona que vos talle, però som un dels formats més sostenible. És dir, el comerç avui en dia és el comerç més sostenible que n'hi ha. És dir, estem cuidant el medi ambient, volem que funcioni, volem que tot, i nosaltres som el comerç més sostenible. Resulta que després hi ha gent que se dona, se fica la medalla de que és sostenible i resulta que totes les dies li està venint un paquet a casa en el que el transport, imagina el que suposa.
Por lo que a Politics ens, o almenys les manifestacions que han fet, sí. Anna, no sé si tu tens que fer alguna manifestació al respecte.
Bueno, yo como nos reunimos con ellas y lo estuve hablando, nosotros simplemente lo que estamos es intentando apoyar. Bueno, como ya sabéis, el Ayuntamiento de Vila-real ha apoyado en los años más difíciles a nuestros comerciantes, pues con medidas como rebaja del IBI, bueno, todas las medidas que hemos tomado. Entonces, lo que estamos intentando es seguir ayudando. El tema de los presupuestos ya sabemos que es algo que se está trabajando en ello, por lo tanto, siempre es algo que lo lleva el alcalde y vamos, que en la medida de lo posible siempre intentaremos ayudar. También apostamos por la formación, como ella bien ha dicho, porque creemos que es algo muy importante para nuestros comerciantes. De hecho, se está haciendo ya en el mercado central, se están haciendo cursos para los comerciantes. Y la verdad es que creemos que eso es un impulso, porque nuestros comerciantes tienen que estar bien formados para dar salida a lo que al final nosotros, los que somos los clientes, queremos. Creo que eso ya se está cumpliendo, cada vez están más formados, cada vez ponen más de su parte. O sea, pensamos que aparte de su dinero están poniendo su tiempo, su ilusión. Entonces, nosotros como ayuntamiento siempre vamos a estar ahí para apoyarles, para intentar que crezcan, que se mantengan, porque además los comercios también son los que mantienen viva la parte de la ciudad, porque si no el centro se degrada. Entonces, creo que es algo muy importante que la ciudad esté viva, que los comercios estén vivos y que nosotros como ciudadanos también tenemos algo que hacer, que es intentar mantenerlos vivos, que al fin y al cabo es parte de nuestra ciudad.
En este caso, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha apuntado que el papel que tienen los comerciantes es esencial como generador de empleo y como preservador de las tradiciones locales. Ojo, es, en ningún momento hemos pensado que ellos generan empleo y que preservan la tradición.
Claro.
Es cierto, esto es una de las cosas que nos tendríamos que plantear.
Claro, es que de hecho, por ejemplo, es muy importante. El otro día yo fui a Valencia, que hacía bastante tiempo que no iba, y entonces me di cuenta que, bueno, eso ya me he dado cuenta, porque tú vas por las grandes ciudades y al final las grandes ciudades acaban pareciendo todas igual, porque todas están llenas de las mismas cadenas comerciales, de comida rápida, de las grandes marcas, y al final da igual que estés en Valencia, que estés en Barcelona, que estés en Madrid, o sea, todas parecen lo mismo. Pero los nuestros comerciantes, el pequeño comercio, es el alma viva de la ciudad. O sea, es esa diferencia que crea en una ciudad que haya, por ejemplo, una relojería, que haya una tienda que a lo mejor de sombreros, como por ejemplo me di cuenta que pasa los años, que haya una mercería, que también cada vez hay menos. O sea, eso es el alma, porque al fin y al cabo crea la diferencia con el resto de ciudades. Y creo que eso es algo, parte de nuestras tradiciones, parte de ir a la compra, parte de las cosas que tenemos que mantener vivo, y yo creo que estoy de acuerdo con ella.
Important, perdona, Susana, una cosa molt important, ocupació, cuidado, de qualitat,
sí,
basar en la conciliació i en l'estabilitat. Això no ho donen totes les empreses. Cuidado, ese es l'ocupació que brinda el comerç.
Cohesiona el territori. També parla de que cohesiona el territori. És dir, lo que crea és sinergies, no?, entre ciutats.
Claro.
Cal dir que la ciutat de Vila-real ha crescut en ese aspecte, és dir, n'hi han pobles d'alrededor que hem vist que han anat menguant molt. La ciutat de Vila-real ha crescut. No obstant, i tot i això, sí que és veritat que l'entorn que té que veure l'Ajuntament això té que afavorir-lo,
sí,
té que afavorir llocs d'aparcament,
sí,
té que afavorir tindre ben il·luminat totes les avenides, té que tindre un casc i unes perifèries atractives per a que la gent que vinga, en vez d'anar-se'n, que vinga. Això és una cosa que sí que és de veres que reivindiquem a l'Ajuntament. Jo no sé si estan d'acord amb mi o no.
Totalment.
És una de les reivindicacions que des d'UCOVI constantment fem també a l'Ajuntament. Ara tenim així a la regidora Noval, no podem tornar a transmetre a d'ella.
Perquè tots els diners que venen a la ciutat reverteixen en la ciutat.
Eso es cierto, y por eso estamos intentando mejorar. De hecho, aquí podéis ver que hay unas obras que están intentando mejorar y no paramos de mejorar lo que es la iluminación, que hace nada se ha cambiado por unas LED que dan más iluminación. Está claro que, aparte de lo que podamos nosotros mejorar, también hay muchos problemas de vandalismo que intentaremos también solucionar. Y también desde aquí intento hacer un llamamiento a la ciudadanía para que pensemos que si rompemos algo de un comerciante, al fin y al cabo le estamos causando un perjuicio a una persona que tiene que asumir unos gastos. Entonces sí que intentaría que, igual que si rompen nuestro mobiliario urbano, eso lo pagamos entre todos. Entonces sí que intentaría que la gente piense que no es de los demás, sino que las cosas que hay aquí en Vila-real son de todos, son nuestras.
Jo entenc que és una ciutat amable. Per a la quantitat de gent que som, no hi ha massa... Tu pots passejar tranquil·lament, no hi ha massa... No sé, Carmen, tu que eres la presidenta...
No, són simplement xicotetes coses que de vegades en quan passen. Anecdòtiques,
no?
Exacte, però que si eres tu el comerciant que t'ha tocat, pues te molesta. O ara, per exemple, Tere ens comentava que tenim on fiquem els cartells d'UCOVI, els palos estos de ferro, les banderoles... Esta setmana passada, pues 3 o 4 segur que s'han
colgat. No, algunes més, algunes més. No anem a ser laix.
S'han
colgat
i, exacte, sí, les han trencat, han portant-se un poquet de fatxa en alguns comerços darrere, pues Però vaja, són molèsties, leves, però molèsties al final.
És lo més grau que pot ocurrir en la ciutat de Vila-real.
Bueno, però per això estem contentos, no? Això quiere decir que estem
al fi i al cap. Hi ha
prou
més,
segura, podem
hi ha
dir.
Més sí, oferta de comerç que en moltes del nostre alrededor, no ho sé. I així els centres, i tenim centres comercials a punta bala també, i sin embargo, encara els que estan, Tere.
Sí, tenim un comerç, jo crec que tenim un comerç bo, tenim compradors de tota la província, perquè tenim una targeta i massa, no ho verifiquem, però no ens hem de conformar ahir. Des de la pandèmia les coses han canviat i hem d'anar professionalitzant-nos, canviant les coses i oferir allò que la gent jove... És a dir, nosaltres tenim molts clients que són ja de certa edat i la gent jove ens falta enganxar-la d'alguna forma i ahir estem treballant des d'UCOBI per a poder fer-lo.
Bueno, al final jo crec que som més certers a l'hora d'oferir al client el que vol, el comerç menut, no? O el xicotet comerç.
Bueno, simplement perquè coneixes molt millor el teu client, pots saber qui és, com vol que el trates, què li agrada d'altres vegades, si ja l'has atès tu, i el trate és molt més pròxim i agradable, pense jo. Entonces, saps com tractar-los i fer que se'n vagin contents per a tornar una altra vegada.
És, bueno, a l'Ajuntament ja hem dit part de les coses que considerem que ens fa falta que ens donen. Per exemple, jo lo del pàrquing ho veig un acert.
Sí.
Els diré, el donar tiquets als clients que venen a comprar al centre, bueno, i que no al centre, és dir, perquè clar, això com a que no n'hi ha grans distàncies, però tu pots deixar-lo.
No, però Vila-real ja té un tamany, el que tu dius, que n'hi ha molta gent que viu en barris que vindrà a comprar al centre, li suposa a lo millor 15 o 20 minuts caminant i diu no puc després tornar carregat, pues evidentment el pàrquing dona un servici molt important.
Bueno, els tiquets ja estan al carrer i els pots aconseguir comprant en els comerços.
Sí, només tenen que demanar-lo i se'ls dona, efectivament.
Això també és algo
important.
Per a mi, és important. Coses que demanaríem que no se'ns ocorris. Ne tenim moltes, el que passa és que, claro...
Coses que demanaríem aquí a l'Ajuntament. Te pregunte aquí.
No, ara aquí. Susana ho diu com a clienta, crec.
Jo, coses que demanaria, per exemple, jo no sé el que sempre se critica de que els dissabtes tancats, els dissabtes oberts, el tindre un horari més ampli, sobretot per a les persones que treballen, quasi tota la gent treballa ara. Com podríem gestionar això?
És difícil. És un tema quasi que tabú quan parles amb els comerciants. Jo quan tinc reunions quasi que sempre no eixim en un acord, perquè a moltes vegades hem dit, xa, pues, venen dies de Nadal que són festius, obrim tots, pues, obrir un, l'altre no obri. El tema dels horaris és un tema superconflictiu i cada un fa el que li ven gana, la veritat siga dita. Perquè aquell, nosaltres tenim comerços que a millor tanquen a les 8 i mitja i hi ha gent que tanca a les 9 i no ho sabem, saps? A millor ho saben els seus clients, però és difícil ficar a tots, i Carmen pot dir-ho, ficar a tots d'acord. Jo crec que seria molt important el que el consumidor sapiguera que dir, jo de tal hora a tal hora el comerç està obert i de tal hora està tancat. Però és difícil.
Ja, però, sin embargo, és dir, hi ha comerç tradicionals de tota la vida que al vore que se's posen per als costats gent que realment pot fer la competència. Diu, bueno, pues estic jo i si esta persona obri de 9 del matí a 9 de la nit, pues jo de 9 del matí a 9 de la nit en horari ininterrompit. També el té que acompanyar el producte, dic jo, no sé. No,
i sobretot és una cosa que si tu al final, al principi fas la prova, no te va funcionar els primers mesos, ni a millor ni en mig any. És a dir, tu el que tens que tindre paciència i saber que al final ja sabran, és a dir, la gent que tindre clar que ixe negoci, ixe comerç a obrir en aquest horari i a poc se va acostumbrant la gent. Però com no és una cosa que reporta automàticament, doncs es costa més fer-te.
I també depèn de la capacitat que tinga el comerciant, si té empleats, si no té empleats, evidentment, també
anava.
És una persona
la
i conciliació. També necessita...
Això és la conciliació de la vida familiar, que a vegades no és fàcil.
Però, Boras, ahir anava, és dir, tindre un mecanisme que ens permetisca, quan és una empresa que només té un empleat, que és el mateix propietari, que tinguera subvencionat...
Això ja és administració, Susana, això ja no és cosa nostra, això ja és administració.
Però al fi i al cap, és dir, crearíem ocupació, perquè clar, ara la consellera ens felicita profundament i diríem, senyores, anem a veure, anem a estudiar empresa per empresa, qui de veritat diria, bueno, pues a lo millor tindríem una ocupació jove, però un jove que a lo millor pel matí estudia i que pot fer que l'empresari puga estar en casa tranquil i el tindrà unes hores, per exemple, i el comerç està obert, que el client no té el per què enterar-se. El client el que vol és el comerç
evidentment. Al final tot és qüestió de números.
Perquè, clar, si ens feliciten...
Però per una altra banda, ara van a reduir la jornada laboral, o sigui...
Sí, però en aquest cas, jo això ho veig per a persones que traguen la mateixa, el mateix rendiment en menys hores. Si nosaltres som capaços de vendre-ho tot en 4 hores, l'empresari que vol, pues en 4 hores he acabat i m'he anat a casa. No, és tindre i s'oferta perquè cada empresa és un món. Però si ens feliciten perquè generem ocupació i preservem les tradicions valencianes, que també ens gratifiquen. Que això pot ser que arribem a tindre persones que tinguin una primera ocupació, per exemple, perquè bueno, en aquest tipus de comerços, no sé jo, per oferir que no siga... És dir...
De totes formes, l'horari és un poc relatiu, perquè jo tinc comerços associats a Ucovi que fan un horari de matí, que almenys comencen a les 8 i acaben a les 3, i es funciona molt bé, i no necessiten, i tenen una viabilitat terrible.
Evidentment, depèn del tipus de producte que tinguis.
Exactament. Està clar que la gent, a la compra compulsiva, que ha pogut desaparèixer un poc, el que vol és deixar, pues, quan ets a passejar, que el comerç estigui obert, que me puguen atendre bé. No és fàcil conciliar una cosa amb l'altra. Però sí, hauríem de fer-ho.
Evidentment, quan més de temps ha obert, pues més ventes tindràs.
Algo que me diuen, jo, la puntualitat, que siguin puntuals, que si obrin a les 5, que obrin a les 5, per favor, i que si obrin per el matí a les 9, que obrin a les 9. Este ben directe, la gent està sentint-me, i preguem puntualitat, perquè a lo millor tu entres a les 10 de treballar, i si tenen que obrir a les 9...
En això hem insistit des d'Ucovi també sempre, que si fiques un horari a la porta, fica l'horari que vulguis, però almenys... complis-lo, si dius que obris a les 10, a les 10. És responsabilitat individual i personal de cada comerciant, així ja no puc parlar jo en nom de ningú, però te dono tota la raó del món.
Era també el que apuntava Tere, el ser constant, és dir, al principi no te dona diguem, no te dona rentabilitat al principi, però després a la llarga la gent acabes tenint una clientela
sí,
fidel,
o prendràs
no?
La decisió de dir, mira, porte un any fent este horari, ho obrim tots els dissabtes de vesprà i veig que no resulta, pues ja definitivament diràs, pues no obrir els dissabtes de vesprà, però s'ha de fer i s'aprova evidentment, sí.
No sé fins a quin punt, bueno, ara venen les festes, les èpoques bones per a la compra i imagine que els dissabtes per l'esprà sí que ens trobarem el comerç obert en Vila-real.
Lo que és zona centro, zona peatonal, pense que la majoria de comerços sí que obren perquè són, a més, tendes de roba, tendes de calçat, de regals, que necessiten estar oberts els dissabtes. No te dic que estiguen en totes les èpoques de l'any, jo, per exemple, la meva tenda a l'estiu, un dissabte vespre està tancada, evidentment, però des de ara, des de que va començar el mes d'octubre, obrim ja tots els dissabtes per la vesprada.
Jo li demanaria a la regidora, li faria la proposta esta de premiar les persones per la quantitat d'hores que fan, per els comerços que decideixen, sobretot de calcer i de regals i de roba, i aquests dissabtes per l'esprà que estan a obert, una forma de premiar-los, que estaria molt bé.
Una forma de premiar-los seria fer que n'hi haguessin activitats en el poble, que la gent isquera, i encara que no compra, almenys veu exactament el que n'hi ha. És dir, jo crec que si tenim un poble viu, la gent és al carrer, és per qualsevol activitat o algo que n'hi haga, i a la vegada veu compra, si no compra, però almenys ho veu, pot tornar. És dir, nosaltres el que necessitem, al fi i al cap, és que mos fiquen gent al carrer. I una altra cosa és que el comerciant ja el faig a entrar al seu establiment i compre. Sí. Però sí que necessitem de l'Ajuntament que mos fiqui coses al carrer, perquè nosaltres no arribem.
Però coses hi ha en la calle. De hecho, la setmana passada, per exemple, estuvo lo que és la Feria del Libro, con que havia actuaciones...
Però, Ana, lo comunicamos bien, la gente se entera, porque también me pasa a mí como Ucovi. Yo a veces hago ferias y aún me dicen, y mira que hacemos publicidad,
mejor,
intentamos comunicarla bien.
A lo
y
mejor
la gente
falla
nos,
la comunicación.
Y la gente nos
pero
dice,
también...
es que no nos enteramos.
Claro, pero nos, sí, pero nosotros, por ejemplo, sí que lo anunciamos.
que a lo mejor se tendría que anunciar más, pues quizás, pero a lo mejor la gente tampoco se entera muchas veces, está a sus cosas y a lo mejor bombardeamos en redes sociales, bombardeamos, hacemos cuñas de radio, cada uno, cada asociación o cada desde el ayuntamiento se anuncia, se pone
a lo mejor a lo mejor una agenda única donde todo el mundo pudiera entrar y saber todo lo que se hace en Villarreal.
Pues también
cada
se queja,
día,
también sería, se quejarían.
Sería súper, yo creo que sería súper importante.
Bueno, pero
¿sabes lo que quiero decirte?
Sí, sí, me parece una idea muy interesante.
Donde cosas de cultura, cosas de comercio, sí, sí, cosas de hostelería, todo.
De hecho, me parece una idea
y con una
muy
agenda única, a lo mejor la gente lo veríamos. Incluso nosotros como comerciantes a veces nos podríamos adaptar a hacer campañas complementarias de las que vosotros hacéis. Que a veces no nos enteramos, ¿me explico?
Pero,
¿no?
Por ejemplo, en la web del ayuntamiento se publica siempre todo lo que se va a hacer. O sea, en la web del ayuntamiento siempre se publica todo. Igual que en las redes sociales del ayuntamiento hay... si se va a hacer la feria del libro, se hace. Si se va a hacer las jornadas gastronómicas, se hace. Si, por ejemplo, vais a hacer una feria, se hace. La gente, pues habrá gente que lo vea, gente que no.
Pues a lo mejor aún estando publicado, tendríamos que cambiar el sistema de hacerlo para que fuera muy ágil a la hora de entrar y decir, ostras, este fin de semana en Villarreal tengo esto. Yo creo
hombre, la idea me parece interesante,
yo creo que
hacer
es
como una especie de agenda.
Sí,
¿sabes?
Yo creo
de
que es importante para todos, es decir, tanto para comercio como para un...
Sí, sí, la idea,
¿sabes?,
es interesante y la plantearé.
Vale.
La plantearé.
Gracias.
Yo soy de los que piensa que toda pedra fa pared. No desestimem res, aunem forces.
No, jo estic d'acord i plantearé la idea.
Arribem a les dues, no sé si vos queda algo per dir. Bueno, haurem fet una tertúlia llargueta. El problema és que mos hem anat calentant quasi al final. Però jo vos propose que aquestes tertúlies les tinguem més vegades i que la gent senca el que pensem, el que parlem i que ens aporten idees. Si és que nosaltres el que volem és vendre.
Súper importante el que acabes de dir, i que mos aporten allò que no veuen que fem bé, que mos aporten.
Està molt bé.
Intentarem.
Regidora, tertúlies sí. I tertúlies, la gent que aporta idees i nosaltres, pues això, el que volem és que creixi el poble, que Villarreal avance i pues això, que més bonic que esta cunya que anem a sentir. Me la poses, Txelo? Celebra el 25 de octubre en Villarreal, porque es el día del comercio local, porque es tu comercio, porque es tu pueblo, porque es comprar de tú a tú en tu barrio, haciendo crecer lo que es tuyo, Villarreal. 25 de octubre, día del comercio local. Es un mensaje de UCOBI y del Ayuntamiento de Villarreal. Villarreal avanza contigo. I les representants en si del comerç local de Villarreal, de la ciutat de Villarreal, en Tere, en Anna i en Carmen, ens despedim fins demà a les dues. Gràcies per haver vingut a les tres.
Gràcies.
I nosaltres ens retrobem demà a les 12 i estarem dues horetes junts.